Ens acompanya la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Departament de Presidència de la Generalitat, Dolors Feliu, que aquest dijous ha analitzat el procés d'independència des d'una perspectiva jurídica dins del cicle de conferències vers un país normal organitzat per Òmnium. Benvinguda a Cuba.cat.
Hola, ben trobats.
El govern espanyol afirma que la consulta no té cabuda a la Constitució. És cert? I en què es basa aquesta afirmació?
En realitat, ells basen aquesta afirmació en unes sentències del Tribunal Constitucional, sobretot una de l'any 2008, on ja s'analitzava el procés basc, i la voluntat que havien tingut de fer una consulta per un posterior referèndum, i on ja es va dir que va dir el Tribunal Constitucional que això no es podia fer perquè ho impedia la sobirania única de l'Estat espanyol i que primer s'havia de reformar la Constitució. Nosaltres entenem que això no és així i que la Constitució, com a Constitució democràtica, permet, per mitjà de diferents mecanismes de referèndum que ja contempla i de possibilitat de delegació i de democràcia directa del dret com a dret fonamental, que permet ja ella mateixa també possibles vies de fer un referèndum, una consulta per la independència de Catalunya.
D'aquestes vies que ha identificat ja el Consell Assessor per la Transició Nacional, el Parlament ja n'ha triat una, que és l'ús de l'article 150.2 de la Carta Magna. En què consisteix?
Consisteix en demanar-li a l'Estat que autoritzi el Parlament de Catalunya i a la Generalitat, el Govern de la Generalitat, a convocar un referèndum pel dret a decidir. Llavors, aquesta via de demanar-ho és perquè la mateixa Constitució, com dit, que sí que hi ha mecanismes perquè es pugui preveure una consulta o un referèndum, però també és veritat que hi ha un article que preveu que es necessita l'autorització de l'Estat per fer un referèndum. I per tant, és demanar. L'altra cosa és que també es poguessin fer consultes que no siguessin estrictament un referèndum i que no demanin i que no necessitin l'autorització de l'Estat.
En tot cas, i aquestes possibilitats totes depenen de la voluntat política del govern, sigui per permetre-ho o per inhibir-se quan es demani aquesta consulta, de fer aquesta consulta.
Exacte, sí. El que passa que des d'un punt de vista constitucional defensem que en realitat ells entenem que haurien de dir que sí a la consulta, que amb la Constitució a la mà, que lo constitucional seria dir que sí, no que ells poden optar per dir que sí o que no, sinó que haurien de dir que sí. Entenem que pel principi de democràcia i pel fet de que la Constitució reconeix les comunitats autònomes, les nacionalitats, doncs de banda, i els parlaments de les comunitats autònomes, nacionalitats, doncs entenem que una voluntat que ja ha estat vehiculada a través de les eleccions del 2012, que hi hagi una consulta a Catalunya, un referèndum, doncs que la voluntat aquesta democràtica expressada dels catalans hauria d'empènyer, hauria d'obligar en el govern de l'Estat a dir que sí, a autoritzar la consulta.
D'aquestes 5 vies identificades pel Consell Assessor, després hi hauria una altra, no sé, li pregunto si ho seria, jurídicament, una sisena via, la que es coneix com unes eleccions plebiscitàries. O sigui, en quins termes s'hauria de fer perquè aquesta via fos legal jurídicament de cara a l'exterior?
En realitat, les eleccions plebiscitàries del que parlem, quan parlem d'eleccions plebiscitàries, serien unes eleccions al Parlament de Catalunya, plantejades, per tant, jurídicament com unes eleccions al Parlament, però on els programes dels partits polítics doncs, incloguessin la independència de Catalunya i fins i tot una declaració, possibilitat d'una declaració unilateral. Llavors, i en tot cas la independència d'una manera molt clara. I llavors, per tant, sí, efectivament, com que això se sotmet a un procediment electoral fefaent, a través d'un vot directe i secret i personal, doncs sí, aquesta voluntat és reconeguda per la resta de... és reconeguda per tothom, per l'Estat espanyol, i hauria de ser reconeguda també per la resta de l'Estat de la Unió Europea i del món. El que passa és que clar, això també hi té molt a dir quins són els termes exactes d'aquests programes electorals, perquè sigui el més clar possible, i quines són les majories que s'obtenen a través d'aquests programes electorals, com més clars millors.
Aquesta seria l'única opció que Madrid no podria impedir?
Clar, és veritat que és la que li és més difícil d'impedir. En realitat, a mi em costa dir que pot impedir les altres, perquè no estic d'acord en que jurídicament les pugui impedir. El que passa que hem de reconèixer que amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional que hi ha, doncs té una eina, però jo em costa dir pot impedir-ho. Jo entenc que no pot, ho fa, però, no, però jurídicament no podria, no hauria de ser així. El que passa que és veritat que, diguéssim, la que ja arriba un moment en què seria un capteniment democràtic impedir-ho, clar, clar per tot el món, seria anul·lar unes eleccions, evidentment, sí, sí.
Els catalans d'alguna manera o una altra acabarem votant. Si no hi ha cap tipus d'acord amb l'Estat però queda democràticament clar la voluntat de separació, en quina situació quedaria Catalunya i si seria legítima doncs, aquesta declaració unilateral que parlàvem?
Doncs segurament podria ser que sí. A darrere d'unes eleccions amb una voluntat, amb una majoria clara, s'hauria de tornar a fer un oferiment de negociació a l'Estat per procedir a la cisió i a fer una separació pactada, com per exemple s'està preveient a Escòcia, on es diu que si surt bé el referèndum del setembre, doncs fins al 2016 no es preveu que hi hagués una cisió real, no? Perquè hi haurà un temps de preparació. Això seria l'ideal. El que passa que és veritat que en aquests moments el Consell Assessor per la Transició Nacional està treballant en un escenari on tota aquesta negociació amb l'Estat doncs, no es produeixi perquè no hi hagi voluntat i llavors quins serien els punts que s'han de tractar per poder funcionar i per poder fer una declaració unilateral doncs, amb efectes, sempre i quan, com dic, es complís el requisit que pràcticament podríem dir que és l'únic, que és que hi hagi una gran majoria ben comptada, fefaent sortit d'unes urnes.
De què dependria l'estatus internacional de Catalunya després d'aquesta declaració amb aquesta majoria fefaent?
Dependria... Home, i se solen posar uns requisits internacionals i és que hi hagi un territori, el nou estat que pretén funcionar, tingui un territori i una població identificades, unes institucions i un parlament que funcionin i que tinguin el control de la seguretat del país. I en principi és així. Després se suposa que a poc doncs, es va reconeixent a la resta de l'Estat, a la resta del món. Aquí tenim el punt de que pertanyem a un club exclusiu, que és la Unió Europea d'Estats, però que té com a gran premissa la democràcia també. I aquí doncs, segurament la Unió Europea hi jugaria un paper també.
En aquest sentit, Catalunya, si fa els deures democràtics, seria reconegut a nivell internacional?
A veure, això no es pot dir així, o sigui, no, ningú pot posar la mà al foc, perquè, a veure, ho podríem dir al revés, diguéssim. Seria segurament és un requisit tenir els deures democràtics fets, dit d'aquesta manera. La qual cosa no dona garantia com perquè et reconeguin, perquè els estats tenen de vegades d'altres interessos que també juguen. No només que hi hagi un fumus de democràcia, no? un bon flaire de legitimitat, sinó també de vegades doncs, són interessos econòmics o són interessos estratègics, de que per exemple a dintre tenen algun territori que també es voldria escindir i que no els hi va bé reconèixer un territori que s'escindeix, per exemple, aquest podria ser un cas, o que tinguin alguna relació que vulguin continuar amb l'Estat espanyol d'alguna manera clara i es vulguin posar al seu costat. N'hi haurà d'altres que potser tenen interessos empresarials amb Catalunya forts i els interessa més reconèixer Catalunya d'una manera ràpida. O sigui, juguen també d'altres elements, però l'element democràtic pesa, diguéssim, a la base de plantejar-se un reconeixement.
I en aquest sentit seria un cert salt al buit si es fa aquesta declaració o s'hauria de negociar abans de fer aquesta declaració?
O sigui, aquí el tema més important és les grans majories. de la gent d'aquí dintre. Una vegada fet això, ja tampoc no té massa sentit no fer-ho perquè no trobo ningú, o no fer-ho, o fer-ho sí fins que no trobi algú. El que passa és que és veritat, doncs, que aquí hi haurà un temps d'interin, i de joc i de negociació, que em dic, amb l'estat espanyol i amb la resta de l'estat, però arriba un moment en què és la gent de dintre el país la que mana.
Doncs, Dolors Feliu, moltes gràcies per atendre Cugat.cat i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.